Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Bé, passen 6 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia.
Per dir alguna cosa.
Correcte.
Estem a aquest Ràdio 2, el canal ocasional, alternatiu, només en digital, perquè hi ha programació, evidentment, especial per les inundacions del País Valencià. Des d'aquí una abraçada immensa.
Fortíssima.
I tota la nostra solidaritat, que només faltaria. Dit això... Avui el... es fa difícil, eh? Sí. Explicar segons quines coses...
Així més, tota sí, més començar amb el que teníem previst, perquè és que penso que no hi ha res més fora de lloc que el que ha fet la Maya Montero.
Sí, la pobra Maya Montero
és
no
que
va consultar la meteorologia i realment...
Bé, és que només li falta mirar les xarxes o tal, però bé. Abans de res hem anat a comprar una revista, perquè els quioscos estaven oberts avui, i hi havia una portada que ens ha cridat molt l'atenció, perquè, mira-la, la Paula Badosa, la tenista, amb el Chichipas.
El grec sexy. Dels millors jugadors de tennis del món.
Fent la portada de Lola, però com pot ser això? O sigui, és una portada pactada, no un robat d'aquests que els hagin vist morrejant-se pels carrers de Madrid.
Sí, sí, perquè totalment estan mirant a...
Això vol dir que han cobrat aquests dos.
Això vol dir que després de 2 anys aproximadament de relació, una mica més, i una ruptura entremig, que això no ho hem d'oblidar en cap moment,
correcte,
ells han decidit fer encara més pública la seva relació perquè l'havien pogut seguir per Instagram i per xarxes, però és cert que encara no havien pogut, com dius, Marta, veure un reportatge tan extensiu amb una sessió de fotos, que això és mínim un dia.
Però quants canvis de modelets hi ha aquí?
Moltíssim. Anem a comptar-los. 8 pàgines de reportatge.
8 pàgines amb molta foto.
I molts looks diferents.
2...
Que això vol dir que com a mínim s'hi han estat un dia, eh? Fent-los fotos.
I tant.
6... 6 canvis de modelets.
I algunes fotos fan patir, eh? Perquè tal i com estan posats, tan forçat...
És increïble perquè ja
estan
sabeu
que... Estan molt poc naturals, perdona, però estan molt poc naturals.
No, el Chichipas és per mi dels tios més guapos del planeta i en aquest reportatge han aconseguit que no llueixi.
Però, part, no acabes d'entendre per què són portada de Lola, no?
Què
és a dir, estan anunciant una nova col·lecció de moda d'una marca de roba o és que s'han casat i s'han compromès? Què els està passant?
Exclusiva, la parella més admirada i poderosa del tennis mundial, Paula Badosa i Stefanos Chichipas, posen junts per primera vegada i ens parlen de la seva història d'amor, superació i lluita. És a dir,
de res.
Senzillament aprofiten per cobrar uns calerons, es deuen voler comprar una casa de vacances a Grècia.
Cosa, ells
que ja
no ho
deuen cobrar bé.
Ells tenen molts calés. Crec que és més la necessitat de demostrar que estan junts i que estan bé i que és un tema d'autoafirmar-se.
Però justament,
estem bé com a parella.
Justament aquesta revista, que ja sabem de quin peu calça també, no sé si és la... Clar, deu ser la que paga millor.
I tant.
Perquè no acaba de ser la imatge de modernó que potser una parella com aquesta voldria perseguir.
Vols dir que ells volen perseguir una imatge de modernó?
Ah, potser no. És veritat que jo el tema del tennis no l'acabo de tocar.
De veritat que
demà?
No trobo sentit en aquesta.
Jo tampoc,
com
a mi m'ha sorprès
això,
moltíssim.
Una estrella mundial
però,
com Chichipas i Paula
titular,
Badosa.
El, què és fem? Que... És que no ens ha donat temps de llegir-la, la revista. No sabem els titulars que hi ha.
Demà la desgranarem bé, però alguns titulars que ells destaquen, perquè veieu el que jo bueno, crec que serà molt poc interessant, eh? Perquè, titular, en el món del tennis, amb tanta pressió i tant de viatge, és molt difícil sentir una casa, una llar. En el meu cas, la sento estant amb ell. Com diuen, no és a on, sinó amb qui. Paula Badosa està dient Begur, perquè ella és de Begur. Begur no és casa meva. Casa meva es diu Chichipas. Segur, aquesta és la meva pàtria.
Segur que tenen la típica fusta de botiga així, tipus muy mucho, de home is where the heart is.
Ah, sí.
Eh? Els hi deu funcionar molt, això.
L'Estefano diu, cada dia que em desperto em sento molt afortunat de que la Paula estigui a la meva vida. Escolta, això podria estar escrit per una intel·ligència artificial. Fes que un grec digui una cosa romàntica de la seva nòvia.
Però és que, escolta, fer una sessió així és una feinada per ells, eh? Perquè no només és que et facin fotos amb tant modelet diferent, sinó que a sobre t'han d'entrevistar. Has de donar molta decla.
I que el més greu... una casa, que és què? Casa seva? O és una...
Hi ha petó, no, també, hi ha petó.
No
ho
sé, però
jo crec que això és París, però el més greu, en tot cas, és que realment és que no són ni fotos maques.
No.
Vull dir que no queden bé ni per post d'Instagram, però bé, demà ho comentem
demà
en profunditat.
Demà tots els detalls i tot l'anàlisi d'aquesta portada.
Perquè, sincerament, ens ha enganxat una mica desprevinguts, perquè avui, amb tot aquest embolic que hem tingut i ens hem
això
distret,
no m'ho esperava.
Ens hem distret i mira.
Farem demà, no patiu, no patiu. A veure, ara sentirem la nova cançó de la Maya Montero, que realment és un despot despropòsit.
Mira que ens l'estimem, no, ens l'estimem, aquesta dona, però, hosti...
La cançó es diu Tormenta Perfecta,
és que
i me la publica ahir a les 8 del vespre, quan ja teníem les inundacions a València. Vull dir que segurament pots fer marxa enrere.
Sí, en l'àmbit de màrqueting segurament se li hagués recomanat, si estigués ben assessorada, que tirés enrere. I res, l'estrenés d'aquí 2 setmanes.
Sí,
que ja no ve d'aquí perquè hem esperat 10 anys.
Per això et dic, a veure,
exacte.
Posa-la, posa-la.
Si quieres venir conmigo esta noche, sabes que no hay nada que explicar, quiero dejarme llevar, ni luna ni mar, ni cielo ni estrellas.
Bé, no deixa de ser una balada, 100% a Amaia Montero. La cançó es va publicar ahir al vespre i surt també 15 dies després de que l'Oreja de Van Gogh anunciés l'adeu a la Leire. Vull dir que els timings, per mi, estan mal posats en tots els
sentits. Sobretot si era una cançó que ella tenia ja feta des de fa temps. El que no s'entén
és
que, a no ser que ella també volgués aprofitar-se una mica, que tothom està pendent del que farà.
Segurament, segurament.
Però que no crec, perquè ella explicava que estava molt afectada i que no volia parlar més del tema de l'Oreja de Van Gogh, i traient aquesta cançó posa llenya al foc.
Hosti, és que igual ho tenia programat des del mes de juny, això.
No se n'en recordava. A mi a vegades em passa això, que programo coses i després veig que se m'ha publicat un vídeo que vaig penjar fa 2 mesos.
Com a youtuber, eh?
Clar, a ella li deu passar també de tant en tant.
El videoclip de YouTube també. No l'acabo d'entendre jo, però perquè no sóc, vaja,
bueno, jo...
no sóc artista, tampoc. Bueno,
no, jo tampoc l'entenc, però són un grapat de fotos en blanc i negre, del que sembla una sessió de fotos feta en un hotel, pel que estic veient.
Però com molt casolana, no?
Molt
també,
casolà, i hi ha unes transicions...
És molt el seu estil, t'he de dir.
Unes transicions
és
que
semblen... És com les fotos que penjaria Instagram ella.
Sí.
Sí.
El que més greu sap també és que, més enllà de, evidentment, tenir un títol molt desafortunat, és que realment ningú li farà cas a aquesta cançó, tal com estan les coses, no sé. No hi he pensat, aquesta noia, i després ha publicat, que jo també crec que s'ha equivocat, un text a Instagram.
Llarguíssim.
Que, com vas dir tu ahir, es pensava que anava a penjar un e-book, i al final s'ha distret perquè ha publicat un puto llibre, aquesta noia.
Bueno, perquè
què hi diu, el text?
Ha intentat explicar com és que ara surt aquesta cançó, perquè és el que tu deies, Marta, que és una cançó que ella la grava a Londres l'any 2014, una cançó que ha estat 10 anys...
Ah, 2014, m'estàs dient de veritat, això?
És gravada el 2014, aquesta cançó. Es va descartar en aquell disc...
Clar, anava a dir, és que saps quan t'he dit les ser... fotos són molt Amaia Montero? És perquè em recordaven molt a les fotos que van sortir...
És tot d'aquella època.
Si Dios quiere, jo també.
I ella acaba explicant que 10 anys després, fa uns dies, es va trobar l'arxiu de la cançó per l'ordinador i ha decidit publicar-la perquè molts fans, en el seu moment, volien saber com sonava aquesta cançó i que fins ara... no ha pogut, i jo entenc que és per algun tema de drets, que
estem
fins ara no la podia publicar. I llavors...
Que només calia encendre la ràdio, eh?
Sí, 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 sí. Sí.
Però no té equip, aquesta noia? És ella sola des de l'ordinador amb una base?
Potser no, eh?
És que potser no. Jo estic amb la Marta.
Però una cosa, és impossible que Amaia Montero, una persona amb 1 milió de seguidors i de les artistes amb més repercussió de tot el panorama espanyol, no tingui un petit equip. Ja no tinc un equip de 7 persones. Una persona que et pugui dir, Amaia, frena aquí...
Bé, en tot cas, això que és nova, però que té 10 anys i ja ha decidit que ahir era el dia perfecte per publicar-la.
Tampoc és qüestió que ara la comencin a cancel·lar, eh?
No, jo
crec que
prou,
amb el que ha patit aquesta noia.
No, jo crec que...
És desafortunat.
És desafortunat i ja està.
I ja està.
I ja està.
Hi ha gent que ha fet coses pitjors, com en Zama, el marit de la Marta Pombo, eh?
Lo del Zama és...
Va publicar ahir un Instastory demanant menjar per emportar a Madrid, que també estava caient, déu-n'hi-do, una pluja tremenda, i va, i ensenya com en el repartidor li dona 10 euros de propina.
Sí. I a més el text era com para este campeón que se lo merece.
Este máquina.
Sí,
este
máquina. És un heroi.
Mira.
O sigui,
mira,
si només fos, només entre cometes, que estava plovent moltíssim a Madrid i que ell va fer aquest... Bueno, ja era demencial, però és que si a sobre després et despertes i veus el que ha passat a València, li deu haver caigut la cara de conya, espero.
I que li dones els 10 euros...
I ha caigut bronca de Pombo, eh?
Hombre! I ja no dic Marta Pombo, la dona del Zama, sinó que jo crec que Maria Pombo, com a propietària de l'empresa Pombo, ella deu haver dit, escolta, Zama...
Ha trucat Marc Márquez, fins i tot, de l'agència de representació.
És que tu pots fer donar 10 euros, però fer la foto per penjar-la vol dir que els 10 euros és perquè volies fer 4 likes.
No, i com dient que sóc molt bona persona.
Sí, clar.
Quan has demanat menjar en condicions climatològiques terribles. Mira, noi.
No, horrorós.
I pots fer-ho, perquè tothom pot fer el que vulgui, vivim en un país lliure, però també pots fer-te una puta truita tu a te casa. No cal demanar un dia que està caient al cel.
Un quart d'una del migdia, tornem a parlar d'ella perquè per nosaltres sí que és casa. Don't show up, don't come out, don't start caring. Ahir ja us avançàvem en aquest programa que Dua Lipa és a Barcelona i avui en tenim encara més detalls. Jaume Miranda, molt bon dia.
Bon dia, estimades, com estàu?
Molt bé,
tu
com estàs?
Ai, guapíssim.
Quina il·lusió estar aquí, però és que estic assegut en el psicòleg.
És que avui estem en un estudi diferent i t'hem col·locat en un sofà.
Ja me va bé una sessió de teràpia, ja vos ho dic. Després vos explicaré.
A veure, escolta'm, perquè has estat investigant sobre Dua Lipa.
Exacte, ja ho vareu dir ahir en exclusiva, de fet, crec. Dua Lipa ha passat el cap de setmana a Barcelona en la seva parella Callum Turner, i de fet, com també vareu apuntar, és molt probable que na Dua vingués a visitar el seu nòvio a la capital catalana, ja que l'actor està rodant una pel·lícula a Castellterçol, i proximitats fins a mitjans de novembre.
És informació dir, pròpia, Jaume Miranda,
informació,
aquesta és teva.
Informació, orgullós de dir que és
molt
informació
bé.
Meva.
Això
medalleta.
Ho vas treure tu, sí, i vaig veure tot de digitals, citant-te tot arreu,
Em va costar que et citessin, Alguns al principi, és com que ho estaven intentant evitar.
Però tothom en pau, ja tothom m'ha citat.
Però, escolta'm una cosa, així com les mamarazzis són les expertes en Risto Mejide, per exemple, tu ja ets clarament l'experta en Dua Lipa en aquest estat.
Sí. Bé, no te treguis mèrit, tu. Ahir vas donar una informació en exclusiva de Dua Lipa aquí, que jo no tenia.
Però, clar, tu no revelaràs, evidentment, les teves fonts. Però, hòstia, que acabis descobrint que estan a Castellterçol, que és un poble que m'imagino que no hi tens tirada, que tu no passeges per allà al poble.
Jo no sabia que existia Castellterçol, vaig dir. De fet, veus, m'està costant pronunciar Castellterçol. No te diré qui ets la meva font, però és una font que coneixes.
Val, molt bé.
És una persona coneguda a Catalunya i arreu d'Espanya.
Molt bé, molt bé. Doncs, no, bones fonts les que té en Jaume. Escolta'm, per tant, Dua Lipa al CCCB i el Gresca, vam explicar.
Exacte.
A hores d'ara segueix a la ciutat?
Que jo sàpiga, ja no està aquí, però sí que sabem, gràcies a la pròpia Dua Lipa, perquè ahir s'animava a compartir per fi fotografies de la seva estada a Barcelonina, què he fet a partir d'aquestes fotos que va publicar Dua Lipa i de lo que millor sé fer, que és perdre minuts de la meva vida personal, perdre salut mental i probablement perdre amics, perquè és així. Però tot per buscar foto per foto on ha estat la nostra estimada catalana, albanesa preferida, i poder informar en els catalans.
Per tant, a continuació reconstruirem tot el que ha fet Dua Lipa aquestes últimes hores.
És com aquests llibres de D'on està Wally, o no sé com s'ha de dir. Bé, com vareu comentar i ja ho vareu dir, Dua Lipa efectivament ha estat fent de turista per la ciutat comtal en el restaurant Gresca, on ja deu tenir lloc reservat per ella.
Té la seva taula de confiança, ja.
Tal qual. I també va anar a l'exposició sobre Agnès Varda en el TCCB. Però on més l'hem tingut? Com era d'esperar, ha fet parada a un bar especialitzat en vins naturals, perquè ella ja sabeu que ella se desperta i no demana cafè, demana un garnatxa blanca.
Wine lover. Però és de vinegre, jo crec, No li funciona molt un vinegre amb ella?
Ses fotos que va penjar, ella veu el que sigui. El que se trobi, rosat, blanc, negre, li és completament igual. Ella se veu tot. És com un biberó de vi, la seva vida.
Ella s'hidrata.
Exacte. Concretament, vos puc dir que va anar en el bar brutal de carrer Princesa, Ciutat Vella, un local amb un cert aire sofisticat, on es vies artesà i s'estapa són també s'especialitat. Segons que na Dua Lipa va menjar, atenció, entre d'altres, un platet amb 6 tamborinyes que val 11 euros i ses ostres que van a 4,20 la unitat.
Mira que, no, però aquesta informació era més aviat una intuïció que no pas una cosa que sapiguéssim, que pensàvem que li agradava molt el marisc a la Dua Lipa. I això ja és informació. Li encanta. Sí. Ella, quan neda al mar, ho fa amb la boca oberta per veure si pilla alguna cosa.
Sí, com una balena amb el plàncton.
Exacte. Ara té sentit que Barbie fes de sirena, no? Ella és una senyora marina.
Total.
Bé, sí,
i per això
també
li hauria d'agradar més Barcelona que no pas Madrid, que és on ara es diu que potser voldria anar a viure, que és el que va dir Almodóvar una vegada.
Mira, a veure,
no ho vam comentar perquè jo els temes que són tan dolorosos prefereixo no tocar-los.
Sí, incomoda contradir en Almodóvar, però que se'n vagi la merda. Na Dua Lipa de venir a Barcelona.
Però, mira, jo t'ho demanava ahir el vespre per WhatsApp a tu, Jaume. Vols dir que no està a punt de comprar-se alguna cosa a Barcelona o de llogar en algun pis? Perquè és que ja està tant...
Té tota sa pinta, no? A més, podria tirar de Rosalía, que ara estan a tots l'univers immobiliari, jo què sé, potser té tirada allà i acaben vivint juntes a Sitges, o jo què sé, sobre què?
Juntes no crec.
Home, això seria tan lèsbic, m'encantaria. Jo com a lesbiana aspiracional seria superfan. Bé, voleu que vos expliqui més coses sobre aquest bar brutal?
Home,
vos les puc donar. Sé que les copes de vi individual van entre 4 i 11 euros. És un vi com natural, lliure, que va sense etiqueta. És un vi molt especialitzat. Clar, hem de fer els càlculs de que Dua Lipa, tenint en compte que se beu unes 3.000 copes per jornada, se deu haver gastat això, com uns 4.000 euros en vi. Però això ja és intuïció.
I sabem si deixa propina Dua Lipa en aquests locals?
He de dir que va brutal, no he contactat, però faré els deures, contactaré. Mm-hmm. Sí que tothom, quan, si la gent que l'atén, m'ha dit que és com molt agradable sempre quan, clar, com que ha anat a tants de locals de Barcelona, ja he demanat a 1.000 persones, que és agradable en abstracte, però vull dir que té una simpatia, no diré distant, és correcte.
Correcte.
Correcte, exacte. Mm. Ni mucho, ni mucho poco, no sé, això, saps?
Sí, bueno.
Bé, tinc més informació. Voleu més informació?
Sí. Volem tot el que sàpigues de
la Dua Lipa. Això m'ha costat moltíssim de descobrir perquè va penjar una fotografia com amb unes crispetes i el que vendria ser un cine i puc confirmar que vendria, seria bàsicament els cinemes fenòmena.
Però com que va anar al cinema la Dua Lipa estant aquí? Clar, feia mal temps i devia pensar què puc fer?
Clar, o sigui, m'ho pareixo realista que faci tota aquesta ruta tan pública i ningú pengi fotos a Twitter,
és
no?
És això el que més em sorprèn a mi també, que també ho comentàvem ahir, no? De dir com pot ser que la Dua Lipa pugui anar al Gresca i no l'estiguin assetjant constantment.
Clar.
I ho comparàvem, per exemple, amb una Aitana, que la Marta deia, jo crec que l'Aitana deu tenir més dificultats i tot. Jo crec que la Dua Lipa aquí té aquest punt, no
que
diré que
passar...
és de nínxol, perquè no és de nínxol.
Però pot passar inadvertida, perquè sí, és que de vegades sembla sí. una Guiri més.
Sí. És que... O una Laia més.
O una Laia més, la fina línia.
Clar,
sí, sí.
Tu descobreixes que ha anat el fenomen perquè... D'aquestes fotos que tu ens has portat aquí, que veig al guió, veig unes crispetes i uns M&Ms. Això
dir,
és el que penja ella.
Bàsicament, ella ha penjat una fotografia que se veu una moqueta vermella, que és una cosa emblema de la sala fenòmena, i la caixa de les crispetes és la que concretament se venen els fenòmenes.
Que fort.
Llavors, mira, a veure, realment aquesta informació me l'he tret bàsicament d'això.
No, però quadra
que,
molt.
Que,
amb les fotos de costat dius
sí,
la mateixa.
El tipus de llum, que és aquesta
100%.
Llum tènua molt pròpia del fenomen, que abans de que, o sigui, entres i ja hi ha aquesta llum tènua,
sí, sí,
no, no
sí,
només
sí, sí.
quan comença una pel·lícula. És a dir, sí, jo crec que està en el fenomen. I he de dir que probablement ha vist la substància en el fenomen, perquè és una pel·lícula que aquest cap de setmana et sa més exhibida de sa sala.
Fa molt per ella, a més, trobo, aquesta pel·lícula.
Sí, m'agrada que la vagi a veure. Sí,
és una pel·lícula de una sàtira terrorífica, per dir-ho així. Vull dir que
però
molta sang...
I per recomanada.
Jo la vaig anar a veure i vaig no sabia què anava a veure. I vaig quedar impactat primer pel paperàs de la Demi Moore, que em va encantar com ho fa, i perquè la pel·lícula és realment molt gore a partir d'un moment. Però em va agradar, eh?
I com
molt
diuen, et pot fer molt de fàstic, molta angúnia, o pot ser molt gore per tota la sang que hi ha, però encara és més angoniós quan penses al missatge de transfons que hi ha.
De la pressió estètica...
Absolutament. Mm-hmm. Ho explica
la tinc pendent,
molt bé i et deixa tocadot.
És que hauríem de replicar tal qual el plan que ha fet la Dua Lipa. Perquè, a més, perdona, però és que és un planazo de cap de setmana
és
que jo faria...
És un xulo.
Exposició, menjar, una mica de cinema i tornar a menjar.
I, a més, al cinema segur que hi va anar, que això és molt típic. Ja com una mica de migdiada. Allò que vas una mica així, ja que t'esperes 15 copes de vi en el cas de la Dua Lipa.
Anava tocadíssima, segur.
Sí, ja es va fotre allà, es van patxar M&Ms fantàstics i va mirar aquesta pel·lícula
que,
genial.
Jo crec que en el fenomen pots comprar cervesa. Jo crec que també ja se va animar i va continuar sa festa.
Hosti, és que li encanta l'alcohol, eh?
Sí.
I potser aquí ens hauríem de frenar.
A tot això, en Callum, sabem si li agrada fer aquestes activitats o segueix perquè, mira, perquè...
Estan
perquè
molt bé, tot...
En Callum està enamorat.
Estan molt bé perquè, a més, tota aquesta ruta que ha de ser insuportable, si no t'acau bé sa teva parella, la van fer junts,
clar.
És a dir... O sigui, sí, entenc que sí. A més, puc dir també que van estar com a molts de barris diferents. Supos que se traslladaven en cotxe d'un lloc a un altre perquè també van estar per el barri de Gràcia. Vaig a concretar en el Oz Bakery, que és com una cafeteria de la plaça de la Vila, on bàsicament el pa és artesà, ecològic i probablement diurètic, per inventar-me alguna cosa, i el cafè costa, atenció, uns 3 euros.
Barato per lo bé que s'ho va passar, Jaume.
Exacte.
Ell també ha penjat la foto al mig del carrer ensenyant el cafè.
I com has descobert que era la cafeteria? Has buscat...
Bé, ella va penjar una foto amb el got de cafè,
per emportar, sí.
I vaig obsessionar-me absolutament, vaig fer zoom i vaig dir, això ha de ser aquest lloc que està aquí en el costat, i vaig anar a personificar-me allà, perquè clar, com a persona amb problemes psicològics hi havia d'anar, comprendreu, no? És així.
I vas tastar aquest cafè?
El cafè està molt bo, el que també t'he dit, un cafè de 3 euros mai val la pena, és a dir, sempre està inflat de preu, no?
Enteneu? A la Dua Lipa, has pensat això? Mira, potser va pagar 10 euros fins i tot per aquest cafè de propina per vosaltres.
L'altre dia vaig mirar un vídeo de quant li costaven a les coses a la Taylor Swift proporcionalment.
Hòstia,
m'entens? Era com, un cotxe de 40.000 euros per la Taylor Swift és un gasto de 6,90 €. Proporcionalment amb el sou estàndard una mica igual amb la Dua Lipa. Un cafè de 3 euros per ella és com si tu et gastes 3 cèntims en un cafè
barat. De fet, ho devien comentar amb en Calum. Ostres, que barat que està aquí, no comparat amb Londres?
Tal que així, però també te diré, qui se fiqui a Gràcia a comprar un cafè ja sap que s'arrisquen això, malauradament. Jo, com a habitant de Gràcia, pues puc dir que és molt difícil trobar un cafè a 1,50 €. És un drama. I estic rient per no plorar, bàsicament. Bé, també sabem que en aquesta cafeteria hi va estar concretament diumenge d'aquesta setmana, ja que una clienta habitual m'ha informat que va veure en Dua Lipa i en Callum Turner fent cua com a dos clients més, que això m'ha sorprès moltíssim, i a més sense amagar-se en absolut de ses mirades externes. És a dir, no anaven vestits d'incògnit. De fet, ella duia una jaqueta com molt visible, com vermella, com una cosa molt espectacular. T'havies de girar sí o sí. De fet, aquesta mateixa clienta anònima m'ha dit que aquell dia hi havia molta cua, concretament per comprar brioixeria a South Bay Bakery, i que tothom estava notant que hi havia una superestrella a sa fila, però, saps, com que se percebia com una calma tensa entre tothom, però que ningú nombrava que hi havia una Dua Lipa, bàsicament.
I la gent per què no li demana fotos? Perquè, per exemple, quan va venir la Dua Lipa aquí a la primavera, sí que es va fer viral també un vídeo on ella rebutjava una foto en una fan, un vídeo a París que també rebutjava una foto en una fan. La gent ja ho sap i per això ni s'hi acosta, perquè jo, tot i saber-ho, ja em sap greu ser aquesta mena de persona, diria, sorry, Dua.
I et diria que no.
I'm very fan of you.
Jo penso que diu que
li
no
diries,
perquè...
Escolta'm, seràs falsa. Li diries això després d'haver-la insultat?
Li diria, Dua Lipa!
Hòstia, quin canvi, eh?
Dua Lipa, te l'he oblidat.
Shame on you. Sí.
Dua Lipa, you are a horrible person.
Hòstia.
Una persona horrible.
A cridar-li.
A veure, se pot ser fan amb matisos. Jo també li diria, soc molt fan, però has estat una porca, bàsicament, no? O sigui, hauries quasi de tributar a Catalunya i no vens a fer un concert d'aquí.
És que d'aquí dos dies ens la investiguem com a la Shakira, aquesta.
Home, si s'està més de la meitat... No, el tema és a veure on tributa i a on viu.
Escolta'm una cosa, com funciona Gràcia a cert tipus de famós, no? Perquè Joe Jonas també sembla que visqui la plaça de la Vila, la Dua Lipa aquí en aquest forn artesà.
És així, plaça de la Vila agrada molt, també. I venia molt, no m'ha recordat seu nom, perdonau, en Frodo del Senyor de los Anillos.
Què dius ara?
Venia moltíssim a un bar que se diu Vinil de Plaça de la Vila. Jo vos vaig informant de tot el que me recorda ara mateix de Plaça de la Vila.
L'Elijah Wood,
perdoneu, que no me'n recordava
del seu nom.
Tothom convidat menys els barcelonins.
Exacte.
Que per viure allà...
Així expulsen els gracians de tota la vida.
Exacte. Tot culpa d'en Mr. Jonas.
Escolta'm, i algun detall més d'aquesta cafeteria?
Bé, he intentat, evidentment, ja que vaig anar a personificar-me per provar el mateix cafè que no dulce i anava a dir que en Dua Lipa, he intentat parlar amb el servei del local, que han estat adorables, no hi ha persona més adorable que el servei d'aquell local, però bàsicament no m'han volgut dir gaire cosa, supos que per respectar la privacitat dels seus clients. Lo que sí que m'ha dit, que jo vull sumar informacions, aquesta client anònima que m'ha explicat de tot, que deu viure a Plaça de la Vila, entenc, perquè està allà tot el dia...
Està mirant pel balcó.
És que ja són diverses les vegades que ha vist a Callum Turner anant en aquesta cafeteria. Llavors, jo el que entenc, sumant aquestes informacions, és que probablement des d'Oath Bakery m'han volgut preservar l'anonimat d'un client que és
habitual,
recurrent i de lux, no?
Però llavors vol dir que poso una hipòtesi sobre la taula,
però
que
potser... Sí, el paper de plata que faci falta, però...
Però potser Callum Turner té un apartamentet mentre fa aquest rodatge aquí a Catalunya.
Això... 100%
segur. A Gràcia, vull dir,
Que li ha posat la mateixa productora de cinema, segurament.
Pensa que, clar, tots aquests actors, quan van a treballar en algun lloc, els hi posen o en un hotel o moltes vegades directament un apartament.
Exacte. Perquè sigui una mica més acollidor.
I perquè moltes vegades són rodatges on has d'estar 3 mesos a la ciutat.
És que, de fet, està a Barcelona rodant des de finals de setembre. És a dir, estem xerrant d'un rodatge bastant llarg, però que sí que, per lo que jo sé, està a un hotel de Ciutat Vella. No està a Gràcia. El que passa que fa moviments per la ciutat, supos com a un ciutadà més, perquè al final, si estàs 2 mesos i mig, te mos de fàstic mirant la televisió.
Sí, però Ciutat Vella deus tenir forns més a l'abast, no? Si vols fer un croissant.
Però ells s'han capritxat potser amb aquest cafè.
Quan ets turista, t'agrada caminar d'aquí allà.
Pensa que un viatge a Mecultra o amb el taxi amb ell li deu costar el que per nosaltres serien 2 cèntims.
Tu creus que s'han fet el bicing? Que ara té un altre nom, que no sé com es diu.
Té un altre nom, el bicing?
No, s'ha canviat de
nom.
Espera, que igual no. A les Mou, sí.
No, però segueix sent el bicing.
Perdoneu, perquè jo això no ho gasto gens.
Sí que fa gens per tu. Em sorprendia moltíssim que ara un dia arribessis a la ràdio amb bici.
Jo soc moltes coses. Exacte, jo camino molt,
Caminar o motomami?
O motomami. Avui motomami gens.
Jaume, gràcies per aquesta informació. Estarem pendents de les teves investigacions.
Seguiré informant, a veure en quin punt està en Dua Lipa del mapa europeu, perquè mai ho sabem.
És increïble, perquè literalment no sabem on viu.
Jo
no té
que,
casa.
No clar, ni viu entre avions i hotels seguríssim.
Però deu tenir
claríssim.
Un punt fixe on guardes els teus dietaris de quan eres nena.
On arriben les multes de trànsit.
Està empadronada algun lloc, aquesta noia?
Potser està empadronada a casa dels pares.
A Can Lipa.
Can Lipa.
Can Lipa.
Perdona, ja. Dua Lipa és el seu nom real, que això és algo que per mi va ser molt sorprenent quan ho vaig descobrir. Es diu Dua Lipa, de veritat.
Mister Lipa és el seu pare.
Jo, pensava que era un mal nom així lleig, com de poble, no? Dua Lipa, és horrible.
Dua Lipa és el seu nom, en plan, com Jaume Miranda o Juliana Canet.
Però té nom de famós, eh? És a dir, dient-se Dua Lipa, estava clar que havies de ser una estrella internacional.
És que dient-se Dua Lipa, mira, et diré que Dua Lipa és encara més genial que Janina Juli, el nom de la, dona del Pere Aragonès.
Sí, és veritat.
Es diu Janina Juli, però com d'increïble és dir-se Janina Juli.
Dos quarts d'una
és que hauria de ser vedet, la Janina Juli, no?
Jaume Miranda.
És oient?
Cuida't molt.
És molt oient, la Janina Juli.
I l'Hèctor diu, jo mai he desitjat fer un petó a la Judit.
És que he tret un dels meus temes preferits, que és el tema de la Janina. Sí que ens escolta, m'ho va dir un dia.
Escolta.
M'ho va dir que em vaig trobar amb ella i em va dir a la feina us escoltem i m'agrada molt
quina
el programa
gràcia,
que feu.
Quina gràcia, des d'aquí.
Per tant, una abraçada molt forta.
La feina què és? Allà... De què treballa ella?
No ho sé, no m'ho va explicar. Vaig entendre com en una oficina i que posen la ràdio.
Oh, és que no et pots dir Janina Juli treballar en una oficina.
Bueno,
és que és molt evident.
Potser, no ho sé.
És molt nom de modista.
Clar.
És a dir, de tenir una gran empresa de roba.
Totalment, competència de Rosa Clarà.
Hosti, sí, eh?
És el que hauria de ser
marca
Janina
nupcial,
Juli.
Eh?
Totalment. Cabells perfectes sempre. I et diré...
I mira, hi ha una marca de roba interior que es diu Janina.
Veus?
Veus? És que sí que fa una mica ja, aquest regust.
I Janina Juli... És una persona que m'ho apostaria tot. El seu Spotify Wrapped, el resum de Spotify de l'any, 100% els top 5 artistes més escoltats, Joan Dausa.
I l'Hèctor diu, jo mai he desitjat fer un petó a la Judit i afegeix...
Doncs jo també faig les meves apostes que Joan Dausà li ha de sortir molt amunt a la llista de la Janina.
A molts famosos, la Melero també, eh?
Sí, 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 sí. I de fet van veure molts famosos aquest cap de setmana a Madrid en el concert de Joan Dausà davant de 10.000 persones on va tocar els seus temes més icònics. Li va funcionar, aquest concert. Va ser increïble.
Que ho va petar moltíssim i ens n'alegrem molt per ell. Primer perquè és una victòria per Catalunya, però després també perquè el Joan Dausà és gairebé de la família.
Per tu, sobretot, a casa teva, s'ha posat molt Joan Dausà.
A casa meva, igual que la Janina Juli. Som grans oients de Joan Dausà i a casa teva, Marta, mira, Déu va voler que anessi per una altra banda, però podríeu estar junts.
És més que en Joan Dausà és fan de Can Montaner, que no pas Can Montaner fan de Joan
Dausà.
No et
facis la tonta.
A veure, però si sempre ho diem,
estic tota l'estona explicant-ho. La Marta funciona moltíssim en un tio de perfil, amb un tipus de convidat que comprèn entre els 30 i els 45 anys.
Sí.
Un Adrià Sales de la Pegatina, un Joan Dausà...
Doncs et diré que no em va convidar pas al seu concert a Madrid.
Són convidats que quan els hem tingut al programa...
Es tornen bojos amb la Marta, ni ens miren.
Miren només a la Marta.
Després arriben a casa i diuen, m'ha entrevistat una noia que es deia Marta maquíssima, i se n'obliden que hi havia...
Sí,
el que Roger jo també hi era.
Mira que tu ets difícil d'oblidar, eh?
Perquè més poder m'he rotat, no? M'he cagat aquí davant de tot. I tot i així només et recorden a tu perquè s'enamoren... Se prenden, que dirien en castellà.
Va, sisplau, com va anar aquest concert?
Com heu dit, hi havia molt concert VIP. Per desgràcia, Marta Montaner no hi va anar perquè, com diu, Joan Dausà no la va convidar. A la pròxima, sisplau, Joan Dausà, no ens fallis. VIPs, com Letizia Dolera. I atenció, el que més ens importa, Risto Mejide.
Ui.
Això sí que jo no m'ho esperava.
A mi em va sorprendre molt,
Sí, ens va sorprendre molt, perquè, a més, no va ser només espectador, sinó que va participar activament en aquest concert, que més que un concert es veu que això era ja gairebé un show de teatre.
Una festa.
Una festassa. Segons ens han explicat fonts que van ser en aquest concert, el Risto va fer de jurat en un joc de Jo Mai Mai, on les persones del públic buscaven parella a partir de la mirada. Va ser en Risto qui es va encarregar de decidir quina era la parella que guanyava al final, fent-los passar com una sèrie de proves, fent-los una sèrie de preguntes...
Feia de jurat, bàsicament.
Feia de jurat, bàsicament.
A mi se m'ha fet curt.
Se t'ha fet curt,
En català?
Va parlar en català tota l'estona, segons algunes fonts, forçat. Jo entenc que més que forçat és que és un tio que en el seu dia a dia no utilitza el català perquè treballa en castellà, la seva vida íntima parla en castellà.
Però amb en Joan Deus és veritat que alguna vegada havien penjat captures de pantalla de com xerraven per missatges directes d'Instagram i era... Sí, sí, parlaven en català.
Que és una relació que no acabo d'entendre, sobretot per part del Joan Deusà, però en canvi Risto Mejide em podria haver apostat que Joan Deusà està al seu top 5.
Que la conversa vaig veure que es diuen entre ells estimat.
Sí.
Estimat.
Bé, molt matís.
A mi m'haurien d'explicar bé d'on neix aquesta amistat.
Hi ha algo que se'ns escapa, però suposo que també si el Risto ara digués que és superfan del programa, poder nosaltres també canviaria... No
el convidaríem al Victòria, vols dir?
Per exemple.
Sí?
És que no ho sé, no ho sé.
Hosti.
Clar, el tema és que en Risto li deu agradar molt Joan Deusà. Entenc que d'aquí neix una mica la relació.
Li toca una mica el piano, també, que ell és un gran pianista.
Sí, és veritat.
En fi. El cas, Risto Mejide, en aquest concert, com us podeu imaginar, no hi va anar sol. Va anar-hi amb una noia.
Ah, bueno, escolta'm.
Una noia rossa, d'aquí no es va desenganxar. Van estar tot el concert fent manetes. Al principi no estava clara la identitat d'aquesta noieta. Les mamaratzis, que són doctorades en l'univers Risto Mejide, deien que era la nova il·lusió del comunicador, que creien que no era la Eva, que és aquesta noia periodista de 28 anys amb qui la relacionàvem fa només unes setmanes. Segons Anna Salseo, però, és Grècia Casta, actriu de 28 anys, i avui se'n fa ressò La Semana. Aquí ja portem Laura Escames, que actualment té 28 anys, la Natàlia, que és la seva última ex, que també té 28 anys. La Eva, aquesta periodista amb qui la vam relacionar fa un parell de setmanes, també té 28 anys. I ara aquesta actriu, que també té 28.
Bueno, és el nostre Leonardo DiCaprio, de veritat. Sí, sí,
sí. Hi ha un patró bestial. Ell només pot estar amb noies que siguin del mateix any. Si no, es troba malament. És el que vam comentar, la resta no les veu. Però és veritat que el Risto no ho posa fàcil, perquè fa només uns dies li feien preguntes i respostes al seu Instagram. I ell deia, li preguntaven, tens parella? I ell responia amb un no, totalment contundent.
Ariel 85,
sí, sí,
eh?
Sí, que queda clar
ocupant
que...
tota la pantalla. Per tant, o ens està mentint, o entenem que senzillament està en un moment de, diguéssim, diversió, on queda una mica amb l'Eva. Perquè ja et dic, és que fa dues setmanes parlàvem que aquesta tal Eva estava molt en el cercle íntim del Risto, però després se'n pot anar també un concert amb aquesta noia que és actriu.
Està
tenint embolics.
Això els mamaratzis també ho deien, eh? Sí. Que diguéssim que tenia diversos fronts oberts en Risto en aquests moments.
Però deien que el més important era la Eva.
Perquè coneixia els cercles més íntims d'ell. No ho sé.
No està quedant clar. El cas és que jo no aniria a un concert de l'estil de Joan Deusà si no estic tenint una història una mica d'amor. És un espai de romanticisme.
Correcte. Bueno, et serveix, et va molt bé, et funciona molt com una cita.
Un concert de Raúl Alejandro, sí, però un concert de Raúl Alejandro és amb un... algú amb qui t'ho passes bé al llit i ja està. Mm. En canvi, Joan Deusà implica per mi una sexoafectivitat ja d'altres nivells, eh?
I més si t'estàs tot el concert agafat de mà i fent-te carícies, no?
Perquè és així?
És així.
És així com estaven?
Que hi havia.
Oh?
Sí,
no
sí, hi ha vídeos que ens han enviat i que es veu que estan agafats de la mà tota l'estona. Per cert, que us preguntàveu de què treballa la Janina Juli?
Home, i tant.
Doncs tenim ja la informació.
Ens arriba la informació. De fet, me la fa arribar en Pau Espark.
Pau Espark, pots desconnectar?
Sí, desconnecta.
Pau Espark, estigues pel teu fill, noi.
O no sé, escolta, a Catalunya Ràdio, MFM, però lo boig que has d'estar per posar-te exclusiu digital, o sigui...
En tot cas, ens fa arribar un article on entrevistaven a la Janina i diu que es dedica a la producció i importació de pijames i roba interior en una empresa de Sant Pol de Mar. Sí, sí, diem-ho, perquè realment, sense saber-ho,
l'heu clavat. Quan has dit pijames, ja m'ha encantat, però llavors roba interior i després Sant Pol de Mar té tots els ítems.
És perfecte.
I mira, ens la podem imaginar el que està fent ara mateix, per l'hora que és, perquè en aquesta entrevista el diari Ara també explicava, dino cada dia un tàper davant de l'ordinador de la feina.
Només li faltava dir-me el que no surti d'aquí de fons.
Exacte, només falta dir això. Me'l preparo al vespre i intento que quan el meu marit arribi ja estigui a punt. Però si arriba i encara l'estic fent a mitges, em diu, va, ja te l'acabo jo.
Hosti, el Pere Aragonès, sí, 1,40 m, però 1,40 m de pura valentia i romanticisme. Sí, tot sí, amor, sí, ell. Sí, sí. Tot amor.
Increïble.
Janina Juli, de fet, ho comentàvem molt quan era la dona del president, es comentaven molt els modelets que portava, perquè ella sempre el lluïa, eh?
Sí. S'arriscava. S'arriscava.
S'arriscava, sí, sí.
6 minuts i arribem a 3:15. I atenció, perquè tenim notícies de la Julieta, que és la nostra popstar catalana preferida.
Doncs sí, i no perquè ella hagi xerrat, que la veritat és que està una mica així en perfil baix últimament. Quina ha parlat ha estat la Belén Aguilera, companya de professió, la cantant, que per cert també és catalana, la Belén, va visitar el podcast de La Pija i la Kinky i entre tota aquesta conversa informal i d'amics que van mantenir, van deixar anar un detall que a nosaltres no ens ha deixat gens indiferents.
Favorita últimament és con la Julieta. És que jo amo.
Ai, jo també la amo, la verdad. Tenéis que invitarla, ¿no?
Sí, es verdad, 100%.
Además, es que es súper, o sea, haría muy buen contenido, en plan.
Es súper divertida ella. Sí, tiene como 13 años.
En el otro programa que teníamos, el de Playlist.
¿Y qué tal?
Es la mejor, yo la amo.
Es la mejor, es que ella es lindísima. De hecho, bueno, ahora,
se ha mudado a Madrid, ¿no? Se va a mudar, ¿o no? Unos meses, ¿no? A lo mejor me lo estoy inventando.
Que yo sepa, ¿no? Pero
te juro
igual
que
sí,
me dijo, dime zonas de Madrid para buscar pistas.
Ah, puede ser que quisiera como venirse algunos meses.
Sí, tal. Algo así.
Sí, es verdad.
A veure, és una possibilitat, però...
Julieta. La Julieta ens deixa. Mira que m'he posat la seva samarreta avui per dir aquesta notícia.
I am the Catalan Dream. Bé, potser de...
Sí,
el madrileño.
A veure, hi ha gent que pensa que es pot ser el Catalan Dream des de Madrid. A mi em sembla difícil, però això ja... La Julieta deixa la ciutat, la nostra capital estimada, i jo entenc que pel que vol ser ella, que és ser una superestrella espanyola, que ho hem de començar a acceptar, això, doncs és un moviment intel·ligent, no? Però també vull recordar-vos que quan va venir Carlos Cuevas, persona molt reconeguda arreu de l'Estat, vull dir, la seva fama no s'ha quedat en absolut només aquí a Catalunya. Quan va venir ella, el que no sortia d'aquí, va explicar que anar a Madrid no et dona més resultats professionals, que si de casa et dona, doncs, més festes, més esdeveniments on conèixer gent, més networkings, no? Contactes en alguns ambients, però que en realitat el que és la feina pots treballar perfectament des de Barcelona.
I ja trepitjant en terreny que sigui més musical, Badial, per exemple. És l'exemple més...
I Rosalia,
més...
no?
Però bueno, Rosalia, Rosalia no viu enlloc.
Però quan començava i tot, ho va fer tot sempre des de...
Des d'aquí, però Badial, que ara també ho està rebentant, ella és molt partidària de quedar-se a Catalunya.
A mi és que em sap greu, però és veritat que si els catalans marxen de Barcelona, Barcelona deixarà de ser catalana, i si Barcelona deixa de ser catalana, Catalunya deixarà de ser catalana. Jo ja entenc que no tot recau en la pobra Julieta. No,
que sí, quin pes que carrega la pobra Julieta.
Que no, que si se'n vol anar uns mesos a Madrid per feina, pel que sigui, que faci el que vulgui, però a mi personalment m'ha tocat. Sí. També avui estic delicada, però m'ha tocat de prop.
És dia difícil.
També li enviem ànims a la pobra Julieta, perquè buscar pis a Madrid ara mateix deu ser una odissea impressionant.
A tot arreu, em sembla.
A tot arreu, però Madrid és dels llocs que està pitjor,
Bé, farem 3 minuts de pausa i a la tornada parlarem d'un tema delicat que potser hi ha gent que no coneix aquest nom, però ara el coneixerà i no per bones notícies, que és el nom de Naïm Darrechi, ara en parlem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Tres quarts d'una del migdia. Ara parlarem d'uns quants noms que potser alguns doncs, no coneixem. Jo els tenia bastant oblidats. És veritat que és univers TikTok, però crec que el tema s'ha de comentar perquè ja fa dies que n'estem parlant per aquí i avui diem, doncs, l'expliquem des del principi. A veure, Juliana, de què estem parlant?
Mira, és un tema que arrosseguem en realitat ja des de fa anys. I anys estem parlant des del 2019 que comentem aquesta història, però és veritat que aquestes setmanes n'estem parlant més. Tot va començar arran d'una publicació d'una cançó. La Mar Lucas, que és una tiktoker i cantant de Sitges que acumula milions i milions de seguidors a totes les plataformes, va publicar fa 3 setmanes Rota.
Nunca entendí por qué la misma boca que me decía te amo me hizo tanto daño. No entendí por qué. Nunca entendí por qué tus manos me dejaron.
Cerraron
cançó dura. Una cançó dura,
la lletra, tus manos la me dejaron cicatrices en la piel.
No, és una cançó esgarrifosa, horrorosa. És una cançó que parla de violència de gènere, del maltractament que havia patit ella dins d'una relació. Encara que en aquell moment no s'expliqués i que ella no ho digués textualment, tothom entenia que el noi a qui feia referència, no, amb qui havia mantingut aquesta relació de maltractament, era en Naïm de Reci, que és un personatge, un tiktoker mallorquí amb milions de seguidors a les xarxes, que de fet durant molts anys va ser...
Jo ho
i més de 24 a TikTok.
Quin
24 milions. Va ser de les persones més seguides de tot l'estat espanyol. Va ser top 1 durant molt de temps. I és de les persones que es va fer famós ja sent molt petit a Musical.ly, quan TikTok era aquesta altra aplicació. Quan es va fer famós, que és quan era adolescent, en aquell moment va començar a sortir amb l'Àngela Mármol, que en alguna vegada n'hem parlat aquí al programa. En aquell moment els dos devien tenir 15, 16 anys, van ser la parella del moment a TikTok fins que ho van deixar el 2019, i l'Àngela va denunciar en aquell moment a les xarxes, però també per via penal, que havia estat una relació de maltractament. I va explicar coses terrorífiques com agressions físiques que havia patit, agressions verbals... O sigui, una relació
de
maltracte sense cap mena de dubte. Va explicar això, no?, que havia patit violència de gènere. El que va viure l'Àngela Mármol després, gairebé diré que encara va ser pitjor, que és el que passa moltes vegades quan les dones s'exposen a explicar la seva situació a les xarxes. I, a més, en el seu cas, és que era una nena petita, tenia 17 anys, ella va explicar el seu cas i moltíssima gent no se la va creure. I llavors va començar a rebre un assetjament.
Per part dels seguidors de Naïm, no? Entenc?
Per part dels 24 milions de seguidors de Naïm de Reci. Un assetjament que, en realitat, no ha acabat mai i que l'ha seguit perseguint. També potser recordeu el nom del Naïm de Reci perquè és el mateix influencer que fa un parell d'anys va dir en un directe que es treia el preservatiu sense consentiment mentre es mantenia relacions sexuals, la qual cosa és violació, per cert.
Totalment.
I llavors, pel que fa al Naïm de Reci i la Marc Lucas, que ha publicat aquesta cançó de Rota, ells van estar junts un parell d'anys, del 2019 al 2021, i és veritat que la Marc, més enllà de comunicar en el seu moment que s'havia acabat la relació, mai havia dit res sobre la relació amb el Naïm ni com havia estat fins a aquesta publicació, no?, d'aquesta cançó Rota, que van acompanyada amb una entrevista al mitjà Frida amb la Inés Hernán, on explicava, no?, va fer pública la seva vivència i tot el que havia patit. I a partir d'explicar això, Naïm de Reci va amenaçar la Mar, d'això t'estic parlant fa dues setmanes, de fer públics uns vídeos seus íntims.
Cosa que també és delicte.
Efectivament.
Que no para de cometre delictes i...
Llavors, és a partir d'aquí que la Mar fa un vídeo TikTok explicant en 10 minuts en profunditat de dir, per culpa d'haver publicat aquesta cançó i aquesta entrevista amb la Inés Hernán explicant tot el que he patit, ara el meu exnòvio m'està amenaçant.
Fa sempre el mateix, amb tot el pel que veig.
Sí. I aquí és on ella ja va voler deixar clar que es tractava del Naïm, que va fer un tuit que deia, no vull que ningú es pensi que és una altra persona, estic parlant de Naïm de Reci.
Aquest tuit va ser?
Bueno, té 80.000 likes.
És tan fort... Poder verbalitzar el nom d'aquesta persona, no? O sigui, em sembla d'una valentia abismal.
Després de tants anys de silenci d'ella i de silenci també de l'Àngela Mármol, que justament ahir va decidir parlar, va compartir un text al seu Instagram, que de veritat que posa els pèls de punta, que explica l'autèntic terror que va viure amb el Naïm, no, amb la perspectiva dels anys, perquè és veritat que ella, en el moment, sí que va fer públic el que havia viscut, però després... Tots aquests anys han sigut de silenci i ella ho explica pel terror de l'humalament que s'ho havia passat també en aquest post, explicar-ho, de com se l'havia jutjat i de com se l'havia assetjada de manera bestial per tota la gent que no s'ho havia cregut. Va ser maco ahir perquè la Marc Lucas va compartir el seu text, tant a Twitter com a Instagram, va dir, Àngela, t'ho he dit mil vegades, però vull que la gent també ho sàpiga, gràcies a tu i a la teva força, jo i moltíssimes hem pogut parlar, gràcies a tu, no ens hem rendit i seguim endavant. Crec que no ets conscient de lo molt que has fet per ajudar a milers de persones, gràcies una vegada més. Des d'aquí enviem una abraçada molt forta a la Maria, a l'Àngela, també a la Yeri Mua, que és una influencer mexicana que aquí ja ens estem posant molt interns, eh? Però
no,
també
no,
té milions de seguidors.
Això és universal, malauradament.
Exacte.
Sí, això és universal.
I que en el cas del Naïm de Reci és salvatge, perquè és això, surten totes. La Yeri Mua és la tercera exnòvia que va tenir, és la que va venir després de la Marc Lucas, i també ella ha estat explicant darrerament tots els casos d'abús que va patir en mans del Naïm de Reci.
I què més ha de passar perquè en aquest noi li passi alguna cosa? Perquè hi hagi alguna repercussió d'aquest terror que està fent, és terrorisme.
És que és això, perquè el tio mentrestant segueix tan panxo a casa seva que jo espero que...
Milions de seguidors que després ens diuen que existeix aquesta cultura de la cancel·lació, però si aquest senyor pot seguir fent la seva vida normal i seguir fent aquestes pràctiques
Totalment.
De maltractament, vol dir que no canvia res.
Totalment. I que a sobre no només no li passi res amb ell, sinó que les que pateixen una violència bestial per explicar els seus testimonis són elles, perquè la gent no se les creus, perquè la gent les insulta. És una cosa fastigosa.
Que sempre es posi la lupa també en elles, no? De, home, si sabies això d'ell, per què comences a sortir? És que aquí hi ha molts altres matisos, moltes altres capes.
Totalment.
Posa la lupa en el Naïm de Rechi,
sí.
No en la Marlucas.
Sí, però una abraçada molt forta. I, a més, és que està, o sigui, és, ja que la Marlucas ha tingut la valentia d'explicar-ho i ha trobat el moment per fer-ho, està molt bé perquè està posant sobre la taula també tots aquests debats que si no, no estaríem tenint, no? Mm. Per tant, des d'aquí també li agraïm moltíssim.
Oi, tant.
No, judicialment ara estava veient si hi ha hagut alguna denúncia o si alguna vegada ha estat condemnat i l'únic que...
Parlo dels
preservatius, que fins i tot s'hi va posar la Montero, l'exministra. Sí.
I també va estar condemnat a 6 mesos de presó i una multa de 380 euros per agredir un policia. Vull dir que, déu-n'hi-do, quin element en Naïm de Rechi.
Saps què va bé fer també? Entrar al seu perfil i veure quin dels teus mútuals el segueix. Això et permet fer una mica de neteja a l'hora de...
Perquè ells ho han de saber. Tu ets seguidor d'aquest tio i t'arriben totes aquests testimonis. Llavors...
I t'arriben per ell, perquè és que ell no té cap vergonya. En fa referència, va fer moltes bromes en el seu moment de fer-se un canvi de gènere perquè aleshores així podria estalviar-se la presó. O sigui, que és un espècimen dels pitjors que queda. O sigui, és una cosa fastigosa.
Bé, en seguirem parlant de si passen més coses. Espero que no. Abans d'acabar, dir-vos que estem pendents de les inundacions a València, i dic això perquè demà estava previst un programa a la Universitat de Vic del que no sortí. A hores d'ara no sabem si hi anirem o no hi anirem. Dependrà de com vagi l'actualitat i també de si es fa el partit del Vic contra l'Atlètic de Madrid, de la Copa del Rei, que en aquests moments no se sap si se suspendran o no aquests partits, i en funció de com vagi tot, anirem o no anirem a Vic. Ho dic per si hi ha gent que tenia
previst...
Està pendent,
però el primer és el primer.
Venir a l'aula magna de la Universitat de Vic demà a les 12, i ja us anirem informant també per la xarxa si anem o no hi anem. Ho deixarem aquí. Marta, que vagi molt bé. Bona tornada cap a casa.
Igualment, cuideu-vos molt.
Vigila, que està plovent molt.
No, que hi ha alerta aquí a Barcelona, també.
Hi ha una alerta del Meteocat, que hi ha tempestes molt fortes.
Que tothom es cuidi molt, per favor.
Especialment també el Delta de l'Ebre.
Sí, sí, a tota la zona sud de Catalunya. Ja he vist també una alerta al Baix Llobregat i concretament també a la ciutat de Barcelona. Per tant, molta precaució. Demà hi tornem a partir de les 12. Que vagi molt bé i cuideu-vos.
Sortir d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.